L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Es donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 26 de març, destacarem... Tres de les quatre alternatives del Pla de Viabilitat de la Cooperativa de l'Aldea aposten per liquidar-la. El sector pesquer de l'encerclament en situació límit. Primer resultat de col·laboració d'arrossaires del Delta i del Parc Natural del Delta de l'Ebre. A informació pública, el projecte de la proposta de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Setmana clau a l'Aldea per decidir el futur de la cooperativa i dels diners dels socis afectats per la fallida de la secció de crèdit. Els socis estan avaluant quina de les quatre opcions del pla de viabilitat al que ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies recolzaran divendres que ve en l'Assemblea General. Tres d'aquestes alternatives aposten per liquidar la cooperativa a través de diferents formes de concurs de creditors. L'opció de mantenir i incrementar l'activitat agrària no convenç als socis impositors que haurien d'esperar fins a 20 anys per recuperar tots els seus diners. El portaveu d'un dels grups d'afectats de la secció de crèdit de l'Aldea, Jordi Gas, mostrava els seus dubtes a recolzar la proposta d'incrementar la producció de la cooperativa. Jordi Gas.
A nivell, en principi com a impositors no ens interessa, perquè passa que hi ha una opció que és passar de 50 hectàrees que actualment a passar-ne 150, que es triplicarà la producció. Clar, si ara actualment la gent que portava 50 hectàrees pues, han fet tan mala gestió, entenem primera que a l'Aldea no hi ha productors per portar aquestes 150 hectàrees i segona que en el cas més favorable en aquesta alternativa, segons l'estudi de viabilitat, que nosaltres tampoc ho tenim massa clar, parla de que es començaria a recuperar els 100%, o sigui, es començaria a recuperar els diners en un plaç de 5-10 anys, però que no es pagaria totalment als impositors, que també ho dubtem, als 20 anys, no? Llavors, clar, és una opció que, primer, perquè nosaltres no som productors, i segona, que també és molt difícil de complir, perquè a part de triplicar la producció, aquesta producció s'ha de comercialitzar, i a més de que s'ha de comercialitzar, s'ha de cobrar. Si no es cobra, doncs tampoc és una mica enganyosa, no?
Una part dels afectats està consensuant el sentit del vot i demana a qui no pugui assistir a l'assemblea que delegui el seu vot. Només una de les quatre alternatives que proposa el Pla de Viabilitat de la Cooperativa de l'Aldea aposta per la continuïtat de l'activitat agrària de l'entitat. És l'opció que havia donat a conèixer la Junta Rectora i que preveu l'ampliació de les hectàrees de producció de la cooperativa fins a un total de 150, així com una nova directiva i gerència. Amb aquesta alternativa, el pla preveu que els impositors cobrarien el 100% dels seus diners, però molt lentament, fins a aproximadament 20 anys. La resta de les opcions estan encaixades en el concurs de creditors. La primera de les tres és la liquidació judicial. Els administradors judicials es farien càrrec de les vendes i de requerir els cobraments als deutors. Aquesta opció preveu que els impositors cobrarien només el 50% dels seus diners i també molt lentament. Una altra via seria la de trobar un comprador. La cooperativa hauria de vendre els seus actius per 3 milions i mig d'euros o menys. Això permetria que els impositors cobressin el 50% dels seus diners aquest 2012. Per últim, els impositors mateixos haurien de gestionar l'activitat agrària de la cooperativa. D'aquesta manera, l'informe preveu que hauran cobrat el 50% dels seus diners a finals del 2014 i el 100% el 2018.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que el sector pesquer de l'encerclament està en situació límit. La reducció de captures, que freguen el 70%, la disminució del preu del peix blau i l'increment del combustible porten les 7 barques caleres al límit de la rendibilitat. Francesc Callau.
El sector pesquer de l'encerclament de l'Ametlla de Mar i en general de tota la costa tarragonina ha entrat en situació d'alarma pel constant descens de les captures que s'ha produït en els darrers anys, tant pel que fa a la sardina com al seitó. Així, després de l'aturada biològica de 2 mesos habitual i dels primers mesos d'activitat des de l'inici de la temporada el passat 19 de febrer, el descens de les captures i, per tant, també del volum de negoci ha estat extremadament important. Segons dades de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, l'activitat d'aquest primer mes de treball al sector de l'encerclament calero d'aquest 2012 ha suposat unes captures globals de les 7 barques caleres de 11.485 quilos de sardina i 34.403 quilos de seitó, captures un 68,70% inferiors a l'any passat en el cas de la sardina i d'un 62,65% pel que fa al seitó. Estem parlant de quasi una tercera part, percentatges que evidentment també es donen en quant al volum de negoci, donat que aquest any la facturació ha estat de 11.768 euros pel que fa a la sardina i un 77,48% menys que l'any passat, i en el sector del seitó de 50.488 euros, un 77,66% menys que en l'any anterior. A la reducció de captures s'hi ha d'afegir, a més, una disminució del preu del peix del 28% en la sardina i de més del 44% en el seitó. Si al damunt d'aquestes desoladores xifres afegim l'increment del preu del combustible, i tal com explica el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Janet Llambric, aquesta situació ha portat el sector al límit. Janet Llambric.
Sí, doncs bé, el peix blau, diem-li, el que és davant de la cala s'ha bueno, perdut, no el trobem, no en trobem. Sobretot el que fem més és el, diem-li, del cap de Salou per avall, però és tot peix jove. La veritat és una cosa de que és preocupant perquè doncs, ho estem notant, ha anat quasi a la meitat o menys de la meitat del que és l'any passat en ara, del peix que s'està agarrant. L'important, el que més importa és el tema del peix, que s'agarra tot peix jove, però el gros no sabem on està. I això no la troben ni aquí, ni davant de Tarragona, ni és una cosa bastant preocupant. I una de les quals també és molt preocupant és de que el petroli, doncs, bueno, de moment, en vez de baixar, doncs, va per munt, i això també afecta, i afecta a les butxaques dels mariners, perquè ara pràcticament fa un mes i mig i les famílies, doncs, en realitat, els mariners no han portat un euro a casa.
Tant és així que la confirmació de les males previsions que es venen produint en els darrers 3 anys han portat a la Confraria de Pescadors a demanar una reunió urgent amb la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya per mirar de trobar solucions.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa del primer resultat de la col·laboració de Rosaires del Delta i del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu.
La cooperativa Rosaires del Delta de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament d'Agricultura van iniciar l'any 2010 una nova línia de col·laboració basada en aportar l'1% dels beneficis de la comercialització del nou paquet d'arròs segadors del Delta. La cooperativa de Rosaires s'ha anat adaptant al medi al llarg dels anys, duent a terme un cultiu respectuós amb l'entorn. Amb la nova marca d'arròs segadors del Delta, es va decidir donar un pas endavant, adquirint un innovador compromís amb el territori del Taic, la seva gent i l'entorn natural. Destinar un 1% dels beneficis de la comercialització del producte a actuacions concretes de protecció, millora i manteniment del parc natural. Segadors del Delta es produeix en un 100% a l'espai natural del Taic, fet que el dota d'una gran autenticitat, identitat i qualitat, a més del valor afegit que això suposa per a la qualitat ambiental. Aquesta primera donació de l'1% dels beneficis de segadors ha representat per al parc una aportació pròxima als 1.000 euros per part de Rosaires, un import que s'ha destinat a la construcció de 80 caixes refugi per a rates penades, tal com explica el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal.
En aquests moments hem destinat, com a primera iniciativa, a una activitat que també d'alguna manera està relacionada amb el cultiu de l'arròs. Aquí al Delta, les rates penades, són una espècie que s'està trobant en alguns problemes, sobretot d'hàbitat o de refugis, no? Són espècies que viuen a les cases velles o als arbres vells també, i al Delta, doncs, bueno, a poc a poc s'han anat reduint. Per una part, els arbres s'han anat acabant, no? S'han anat tallant, i les cases velles doncs, o s'han derruït del tot o ja estan recuperades, diguéssim, s'han restaurat i s'han perdut les escletxes i els refugis que proporcionaven a aquests en aquests animals. Llavors, des del parc ja fa un temps que estàvem treballant en la construcció de caixes de refugi i bueno, aquesta és la primera aportació. El que ha fet ha sigut promoure més la construcció de caixes de refugi per a aquestes espècies i la col·locació pues, a les zones del delta que faran serà contribuir a que aquestes espècies pues, tinguem més hàbitats i, com deia, està una mica relacionat amb el tema de l'arròs perquè s'ha demostrat i a treballs i des del parc i també des de l'agricultura que els ratpenats poden contribuir d'una manera important al control de les plagues de l'arròs. Llavors, pues, bueno, d'una vegada han fet la doble vessant, no? El que és la conservació d'una espècie protegida aquí al delta i també la contribució a la millora de l'arròs del cultiu.
Des del Departament d'Agricultura es valoren positivament iniciatives com aquesta que ajuden a millorar l'entorn natural, al mateix temps que ofereixen productes i serveis diferenciats, associats als valors del parc que potencien la imatge d'un producte natural i autèntic.
Serveis informatius de Mute.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va treure a informació pública el projecte de la proposta de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, com publicava aquest passat divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Vist el que disposa la Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat en relació amb les àrees protegides per instruments internacionals i d'acord amb el que preveu la Llei de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, se sotmet a la informació pública el projecte de la proposta de reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre durant el termini de 20 dies. Les persones que tinguin interès en examinar la documentació de la proposta podran fer-ho a les oficines del Departament a Barcelona, als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a les Terres de l'Ebre o bé consultant a la pàgina web del Departament durant l'esmentat període en el qual els interessats podran formular-hi, així mateix, les al·legacions que creguin convenients, segons va informar el Departament en una nota de premsa. El conseller, Josep Maria Pelegrí, es va reunir recentment amb Federico Mayor Zaragoza, polític i diplomàtic que fou director general de la UNESCO entre 1987 i 1999, membre honorari del Club de Roma i actualment copresident del Grup d'Alt Nivell per a l'Aliança de les Civilitzacions amb l'objectiu d'intercanviar impressions i buscar sinergies per reforçar la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que Amposta celebra el Dia Mundial de l'Arbre amb la plantació de 80 arbres al Parc dels Xiribecs de la ciutat amb la finalitat de conscienciar de la necessitat d'afavorir les zones verdes i cuidar el medi natural. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, també avui a Amposta Ràdio parlem de temes relacionats amb el medi ambient perquè coincidint amb el Dia Mundial de l'Arbre, l'Ajuntament d'Amposta, des del seu Departament de Serveis i en combinació amb els diferents col·legis públics de la ciutat, realitzen avui la plantada de l'arbre. 280 alumnes dels 5 col·legis públics de la ciutat plantaran diferents tipus d'arbres, als voltants de 80 al gran parc dels Xiribecs, d'aquest pulmó verd central de la ciutat d'Amposta. Ens ho explicava el mateix regidor de serveis de l'Ajuntament de la ciutat, Pep Nos.
Sí, mira, avui precisament nosaltres fem la plantada de l'arbre, que coincidís poc més o menys també en el començament de la primavera, i fem precisament per a conscienciar una miqueta als nostres alumnes de la importància que té respectar la natura. La plantació la fem concretament a diferents zones del parc dels Xiribecs, fem una espècie de repoblació, on es plantaran uns 70, entre 70 i 80 arbres. Aquí participen els 5 col·legis d'Amposta.
Doncs són aproximadament 80 arbres, com deia el regidor, els que es plantaran en aquest gran parc dels Xiribecs de la ciutat, que encara té algunes zones per repoblar. D'aquesta manera es consciència als més joves de la ciutat de cuidar la natura i especialment doncs avui, en un dia com el que celebra el Dia de l'Arbre.
Serveis informatius de Mute.
Els pacients pendents d'operar-se a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre han augmentat un 45,8% el 2011. Si a finals del 2010 hi havia 1.413 persones esperant una operació, un any després aquesta xifra ha crescut fins als 2.061. Amb tot, la mitjana d'espera ha disminuït lleugerament, passant dels 3,04 mesos del 2010 als 2,97 mesos del 2011. L'operació per la qual cal esperar més temps és la pròtesi de genoll, amb més de 6 mesos i mig. L'hospital que acumula més pacients en la llista d'espera és el Verge de la Cinta de Tortosa, amb 1.150 persones i amb un temps d'espera mitjà de més de 4 mesos, mentre que el de Móra d'Ebre és el que té el temps d'espera més alt, superant els 5 mesos. Pel que fa a les llistes d'espera, per fer proves diagnòstiques, les dades del Departament de Salut evidencien una millora molt significativa. Si el 2010 el temps d'espera mitjà era de 50 dies, a finals del 2011 s'havia reduït fins als 28. A més, s'ha primat lleugerament la llista d'espera de pacients pendents de fer proves. A finals del 2010 n'hi havia 3.603 i un any més tard 3.028. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens informa que la crisi ha fet augmentar el nombre d'usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament de la Ràpita, des d'on es concedeixen ajuts per pagar el lloguer i el rebuig de l'aigua i la llum. Núria Subirats.
La crisi ha posat contra les cordes moltes famílies i ha accentuat la que s'anomena pobresa energètica. El terme és nou, però descriu una realitat que fa temps que es produeix, la de persones que no tenen prou per mantenir el subministrament d'aigua o electricitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament de la Ràpita va aprovar el juliol de 2009 una línia d'ajuts per cobrir deutes de llum i aigua, però també de lloguer. L'any passat es van concedir un total de 32 ajuts d'aquest tipus, 14 per al lloguer, 15 per deutes de llum i 3 per deutes d'aigua, que sumaren un import total de 7.500 euros. Alguns d'aquests ajuts van ser gestionats directament pels serveis socials de l'Ajuntament i altres derivats a les entitats benèfiques, Càritas i Siloe. La regidora d'Acció Social i Atenció a les Persones, Conchi Vizcarro, ha confirmat que la demanda d'aquest tipus d'ajuts s'ha incrementat degut a la crisi. A més, ha destacat Vizcarro que a l'hora d'atorgar aquest tipus d'ajuts assistencials es porta un control rigorós.
El que s'ha notat més ara per ara són els ajuts per a pagar lloguers, per a pagar llum, per a pagar aigua. Això de l'anterior legislatura ja vam crear una partida als pressupostos per a poder fer front a totes les demandes actuals que hi ha. Vam decidir crear-la perquè les tècniques de serveis socials rebien moltes demandes d'aquests ajuts i no la teníem nosaltres. Llavors vam creure que seria convenient crear una partida per a aquests ajuts, no? Dir que sí que és veritat que per aconseguir un ajut a l'Ajuntament de la Ràpita has d'estar corrent de les obligacions tributàries, no pot ser deutor de l'Ajuntament, i has de tindre uns requisits. Vull dir, no pot tothom vindre a demanar uns ajuts. La persona que el rep és perquè realment compleix els requisits. De fet, des de serveis socials se fan informes quasi que diria d'inspector Gatxet, vull dir, s'averigua tot.
Conchi Vizcarro també ha assegurat que la crisi econòmica ha fet incrementar el percentatge de població autòctona que reben els serveis socials i que és derivada a Càritas i Siloe. De fet, l'any passat el percentatge de població autòctona va ser d'un 42%, davant un 39% de població immigrant i d'un 19% de població estrangera de la Comunitat Europea. En conjunt, aquests percentatges representen 600 persones repartides en 231 unitats familiars que durant el 2011 van ser derivades a les entitats benèfiques. És una xifra que, segons la regidora Conchi Vizcarro, representa una taxa de pobresa moderada davant la mitjana del país.
Estem malament a la Ràpita, però no estem ni la meitat de malament que hi ha a altres poblacions. Te puc dir que hi ha poblacions amb molts menys habitants que la nostra que estan molt més malament que nosaltres. Tenim que pensar que sempre que parlem d'immigrants, població immigrant, la Ràpita no teníem un percentatge altíssim. Degut possiblement a que els lloguers aquí a la Ràpita estaven cars perquè era una població turística o perquè tampoc no han tingut molta indústria per treballar ni molt de camp per anar, i per això potser s'han anat a altres poblacions veïnes, nosaltres estem en un nivell bastant baix.
Sobre la població immigrant, la regidora d'Acció Social ha desmentit la rumorologia que afirma que l'administració local concedeix avantatges a la població immigrada per davant dels habitants autòctons. Així, Vizcarro ha negat que les ajudes de serveis socials vagin dirigides únicament a immigrants o que els comerços regentats per immigrants no paguin la taxa d'obertura de l'establiment.
Serveis informatius de Mute.
El Ministeri de Sanitat creu que el projecte de plantació de marihuana aprovat per l'Ajuntament de Rasquera no podria obtenir en cap cas l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament perquè les seves normes estableixen que tota la producció s'ha de destinar únicament a la confecció de medicaments i en cap cas hi pot haver-hi excedents, venda o consum. Sanitat recorda que hi ha empreses a Catalunya que es dediquen a aquest tipus de cultiu i ho fan seguint escrupolosament aquestes normes i sota el control directe de la producció per part de les autoritats. El Ministeri de Sanitat manté la seva oposició frontal a la possibilitat de que Rasquera cedeixi una finca del seu banc de terres a l'Associació Barcelonina Canàbica d'Autoconsum i posa en dubte que el projecte pugui superar els filtres de l'Agència Espanyola del Medicament després que la Fiscalia va advertir l'Ajuntament que qualsevol projecte sobre cànnabis ha d'anar avalat per aquest organisme. Fonts del Ministeri recorden que a Catalunya hi ha casos d'empreses que es dediquen al cultiu de cànnabis amb finalitats terapèutiques que han obtingut aquest aval, com els productors que treballen per l'empresa Almirall que fabrica el medicament Sativex. El Ministeri manté que la proposta de Rasquera és il·legal i adverteix l'Ajuntament que no pot adoptar acords que suposin incomplir les normes vigents. D'altra banda, també cal destacar que la seu de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum, al barri de la Barceloneta, va tornar a obrir després que aquest dissabte els Mossos d'Esquadra n'haguessin retirat del precinte per ordre judicial. Dijous passat, la policia va detenir una encarregada de l'associació Procanaris que va quedar en llibertat hores després a l'espera de ser citada pel jutge i quatre treballadors més que van quedar imputats. En l'operació també es van comissar 1,3 quilos de marihuana. L'associació denunciava a través d'un comunicat que l'operació policial vol criminalitzar la realitat de les associacions canàbiques i les seves conseqüents difamacions, així com mermar la lluita contra les màfies que controlen el mercat negre. L'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum desmenteix que la persona detinguda passat dijous formi part de la junta directiva i assegurava que no té cap responsabilitat en el projecte de Rasquera ni de les activitats de l'associació. L'entitat reiterava que el cànnabis consumit pels socis de l'associació s'utilitza exclusivament pel consum privat i en cap cas es permet des de l'entitat que els socis proporcionen el cànnabis a persones alienes, un fet que constitueix, puntualitzen, un motiu d'expulsió. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Santa Bàrbara busca lo milloret per a l'espectacle de la nit del bou estofat a les festes majors. La reducció de pressupost fa aguditzar l'enginy de la regidoria de festes que busca organitzar un espectacle de talents ebrencs amb el concurs Ets del Milloret. Josep Roig.
Arran de l'èxit obtingut al programa de Telecinco Tu sí que vales, la regidoria de festes de l'Ajuntament de Santa Bàrbara posa en marxa un concurs de talents similar al de la cadena aplicat, però a les Terres de l'Ebre, amb la pretensió de donar a conèixer noves promeses del territori que tinguin les més diverses habilitats. El concurs ha titulat Ets del Milloret i Judit Lleixà, regidora de festes del municipi, no amagava que la intenció final de la iniciativa, a banda de descobrir talents ebrencs, és omplir amb la final del concurs l'espectacle que habitualment s'ofereix a la nit del bou estofat dimecres de festes majors. Esta idea neix de la escassetat de diners i pressupost del que es disposa actualment, confessava. L'escoltem.
Pues bueno, això no és ni més ni menys que un programa bastant similar al que estan fent a Telecinc, Tu sí que vales, que pues, moltíssims de vosaltres lo coneixereu, aplicat a les Terres de l'Ebre. Aprofitarem lo marc de les festes majors per a fer este programa i bueno, esta idea neix de l'escassès de diners i pressupost que hi ha avui en dia. Llavors, pues, per a més o menys solventar este tema, vam pensar pues, lo dia del bou estofat, que pues, sempre se gastaven una suma important de diners per a fer l'espectacle, vam dir pues, bueno, anem a fer aquest espectacle en uns bons prèmits i que es quedi aquí a les nostres terres per a la gent de les Terres de l'Ebre.
Tot i això, la regidoria invertirà 1.000 euros en premis per fer més atractiu aquest concurs, 500 per al guanyador, 300 i 200 per al segon i tercer classificats. Ets del Milloret busca gent artista que sigui hàbil amb algun aspecte com el cant, monòlegs, acudits, acrobàcies, ball, música, màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs de forma individual, en parella o grups, amb un màxim de 6 persones. Per participar al programa només cal que abans del dia 30 d'abril, aquest inclòs, s'enviï el formulari que es pot trobar al web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, santabàrbara.cat, on també es detallen les bases de funcionament del concurs. Al formulari caldrà adjuntar també els vídeos de la demostració de les habilitats. Ets del Milloret constarà d'una preselecció de totes les actuacions dels participants que realitzaran les 7 persones que formaran part del jurat qualificat. Per aquest motiu, és requisit indispensable enviar una demostració amb imatge i so de cadascun dels participants amb l'actuació que realitzaran, una actuació que no podrà excedir els 4 minuts. Després d'aquesta preselecció hi haurà dos programes, les semifinals, que es portaran a terme al Centre Cultural del municipi, on cadascun dels candidats seleccionats defensarà en directe la seva actuació davant del jurat qualificador, per poder aconseguir ser un dels 8 finalistes de la gala final, que realitzarà el dia 11 de juliol en plenes festes majors, com diem, el dimecres del Bou Estofat. Aquestes actuacions i la gala final seran retransmeses per Ebre Televisió, i el motiu no és només per divulgar el concurs, sinó perquè entre els 8 finalistes, 4 seran escollits pels propis espectadors.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Com cada dilluns i dins del nostre apartat esportiu, des del Canà Ràdio, Domènec Ramal ens informa dels resultats de futbol dels equips de les nostres terres a les diferents categories. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Tal i com fem cada dilluns, en repassem els resultats de la jornada futbolística del cap de setmana. Comencem amb la tercera divisió, on en aquesta ocasió, malauradament, el representant que tenim del nostre territori, l'Amposta, no podia sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp del Cornellà, d'on va sortir derrotat per el resultat de 6-1. L'Amposta, que passen les jornades i no aconsegueix de sortir dels llocs de descens, ara mateix és penúltima la classificació amb 27 punts. La línia de salvació la tindria a 7 punts. La marca el Vilanova, que serà justament el proper rival que visitarà en la propera jornada els ampostins. Passem a la primera catalana. Sort diversa per als nostres representants. Victòria per al líder, la Rapitenca, en el seu desplaçament al camp de l'Igualada pel resultat de 0-1, i derrota per als altres dos equips de les Terres de l'Ebre, que també jugaven com a locals. Tots dos perdien. L'Ascó 0-1 davant del Valls, el Tortosa caia derrotat per 1-3 davant del Martinenc. Així les coses, la Rapitenca continua com a líder destacat amb 58 punts, li treu 13 al segon classificat, que és el Tàrrega. Pel que fa a l'Ascó, ocupa l'onzena posició amb 32 punts, i el Tortosa amb 28 punts ocuparia la quinzena posició, seria el primer dels equips en llocs de descens. Pel que fa a la segona catalana, 25a jornada de campionat i els resultats: Salou 0, Morell 3, Roquetenc 1, Calafell 1, Alcanar 1, La Cava 2, Vilaseca 0, Remolins Vítem 1, La Canonja 0, El Catllà 0, Bonavista 1, Cambrils 2, Gandesa 2, Campclar 1, Torredembarra 2, Catalònia 1 i Jesús i Maria 2, Olímpic de Mora 1. És líder el Torredembarra amb 57 punts, seguit del Morell amb 53. A la tercera catalana, grup primer, també 25a jornada de campionat i els resultats: Deltebre 2, Vilalba 4, Perelló 2, Godall 1, Jesús Catalònia B 0, La Sénia 3, Corbera d'Ebre 1, Mora la Nova 3, Aldeana 0, Sant Jaume 1, L'Ametlla 0, L'Ampolla 1, Santa Bàrbara 2, Camarles 1, Ulldecona 4, Tivenys 4 i Horta de Sant Joan 6, Pinell 3. Líder, l'Ampolla amb 58 punts, seguit de la Sénia amb 57. I acabarem parlant de la quarta divisió catalana, on la competició està dividida en diversos grups. D'una banda, el grup que lluita per l'ascens a tercera, quarta jornada d'este grup i els resultats: Flix 2, Bot 3, Campredó 1, Remolins Vítem B 0 i Benifallet 3, Tortosa Atlètic 2. És líder el Campredó amb 10 punts, seguit del Flix amb 7. I els equips que disputen la Copa Ebre estan també en aquesta quarta catalana dividits en dos grups. El grup primer, que disputava en la cinquena jornada d'aquesta Copa Ebre, els resultats van ser Tivissa 4, Rasquera 1, Benissanet 3, Xerta 2 i Ginestà 1, Roqueteng B 2. És el líder, l'Alcanar B, amb 12 punts, seguit del Benissanet amb 10. En el grup 2 d'aquesta Copa Ebre, també cinquena jornada, i els resultats: Escó B 3, La Cava B 0, La Galera 3, Arnes 0 i Batea 5, Jesús i Maria B 1. En este grup és líder l'Escó B amb 10 punts, seguit del Batea amb 7.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.